Hola a tots i a totes, benvinguts al vostre podcast setmanal sobre esports. Jo sóc la Laia Sala i sé que molts de vosaltres esteu de vacances, ja que és estiu, és una època per viatjar i per recórrer el món. Llavors, com que jo estic esclavitzada treballant aquests mesos d'estiu, he fet un petit recordatori de quan viatjava més i suposo que no era l'única que quan visitava una ciutat havia d'anar tant sí com no a veure l'estadi de l'equip de futbol que hi juga. Per tant, avui us portaré en un viatge per algunes de les ciutats més emblemàtiques d'Europa, concretament Barcelona, Madrid, Sevilla i París, ja que he tingut la sort d'estar a totes aquestes ciutats i us mostraré els estadis de futbol més icònics i que, per tant, podreu anar a visitar durant l'itinerari. Comencem amb la que és, per mi, la millor ciutat amb diferència de totes, Barcelona. Barna, capital de Catalunya, és una ciutat vibrant, amb una història que remunta a l'època romana. He tingut l'oportunitat de viure-hi durant un any i ha sigut una experiència enriquidora, la veritat. O sigui, sortir de casa, caminar literalment 2 minuts i veure l'obra mestra d'Antoni Gaudí, La Sagrada Família. És un lloc amb un clima mediterrani, amb estius calorosos i hiverns suaus. Podeu visitar les Rambles, el Parc Güell, el Barri Gòtic, Montjuïc, Plaça Catalunya, Passeig de Gràcia, etc. Hi ha una gran varietat de museus i d'activitats per fer i és una ciutat que està ben connectada per arribar a tot arreu en transport públic. A uns 5 quilòmetres del centre trobem el Temple, o també conegut com el Camp Nou, la llar del Futbol Club Barcelona, i té una capacitat d'uns 99.000 espectadors. Actualment l'estan reformant i per això durant aquest darrer any han jugat a l'Estadi Olímpic de Lluís Companys a Montjuïc, que va ser l'escenari principal dels Jocs Olímpics de 1992. Això ja no sabria si considerar-ho Barcelona, però Cornellà de Llobregat es troba l'RCD Stadium, que és la casa dels Pericos de l'Espanyol. D'aquí neix el derbi barceloní. Ara podríem agafar un avió o un AVE i arribaríem a la capital d'Espanya, Madrid, una ciutat cosmopolita plena de museus mundialment coneguts com el Prado, el Reina Sofia i el Thyssen. Sempre hi ha aquest debat entre la millor ciutat d'Espanya, si és Barcelona o Madrid, que si una té platja i l'altra no, que si una té millor ambient que l'altra, etc. Però aquest debat no pertoca aquí. Llavors, a los madriles pots veure-hi la plaça Major, el Palau Reial, la Porta del Sol, el Parc del Retiro, etc. I també el famosíssim Santiago Bernabéu, que està a uns 4 quilòmetres del centre i és la llar del Real Madrid, amb una capacitat d'uns 80.000 espectadors. El que marca la diferència és que artistes com en Luis Miguel, la Karol G o la Taylor Swift hi han anat a celebrar els seus concerts per la seva gespa retràctil i també s'han celebrat esdeveniments com la Velada del Año, que va organitzar el youtuber l'Ibai Llanos, i l'any anterior l'Ibai també va organitzar la velada a un altre camp de futbol. Aquella vegada va ser en el Civitas Metropolitano, que és on hi juga l'Atlètic de Madrid, amb una capacitat de 68.456 espectadors. I una mica més a les afores de Madrid es troba el Coliseum Alfonso Pérez, que és a Getafe i és on hi juga el Getafe, i al barri de Vallecas es troba l'estadi del Rayo Vallecano. Si anem al sud d'Espanya, on hi ha el Calorcito, trobem la brutal ciutat de Sevilla, on s'hi passen uns estius molt, però que molt calorosos. És un lloc amb herència àrab i té llocs per veure com la Giralda, la Catedral de Sevilla, el Reial Alcàsser o també la plaça Espanya. Però si parlem dels dos equips que hi juguen i un dels millors derbis que podrà existir en el país són el Sevilla i el Betis. El Sevilla juga el Ramon Sánchez Pizjuán, que és el nom d'un antic president que va ser durant 17 anys, i d'altra banda hi ha el Benito Villamarín, que té una capacitat de 60.000 espectadors. L'ambient en els partits de tots dos equips és brutal i no cal ni parlar de com és l'afició. És totalment diferent a la del Barça o la del Madrid. A Sevilla també s'hi troba la Cartuja, conegut oficialment com l'Estadi Olímpic de Sevilla, que és un estadi de multiusos que va ser inaugurat el 1999 amb l'objectiu d'acollir esdeveniments esportius de gran envergadura, incloent la possibilitat de ser seu dels Jocs Olímpics, tot i que Sevilla mai va ser seleccionada per acollir aquests Jocs. I ha estat seu de finals de la Copa del Rei i també d'altres partits importants com els partits de la selecció espanyola. Si ja travessíssim la frontera i anem a territori una mica a França, hi ha el que es coneix com la ciutat de l'amor, la ciutat de l'art, de la moda, i també on hi ha rates i també on el riu és bastant brut. Estem parlant de París, on l'hivern és molt fred i s'ha de dir que aquesta ciutat sempre tens alguna cosa a fer perquè hi ha un munt de monuments i de museus per visitar, com és evident, i tothom coneix la Torre Eiffel, el Museu del Louvre, la Catedral de Notre Dame, els Champs-Élysées, Montmartre, i segur que me'n deixo molts més. Però si ens allunyem una mica de la gran ciutat, perquè és enorme, hi ha el Parc dels Prínceps, que és la casa del Paris Saint-Germain, que té una capacitat d'uns 50.000 espectadors, i el nom prové del fet que la zona on es va construir l'estadi era històricament un vedat de caça de la reialesa francesa, és a dir, era un parc dels prínceps. També hi ha l'estadi de França a Saint-Denis amb una capacitat de 80.000 espectadors, que és on la selecció francesa juga els seus partits de futbol, incloent-hi les eliminatòries per tornejos internacionals com l'Eurocopa i el Mundial. Bé, després de tanta xerrera, aquí s'acaba la primera part d'aquest episodi. La setmana següent seguirem amb Londres, Manchester, Milà i Lisboa. Moltes gràcies per escoltar-me un dia més i espero i desitjo que aquest recorregut pels estadis i per les ciutats us hagi inspirat a planificar el vostre pròxim viatge. Gaudiu de les vacances i ens veiem en el pròxim podcast. Adeu!